A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barravells, número 16, havien començat aquesta conversa amb allò de com poden els pares motivar a que el fill o la filla, el nen o la nena, tingui un temps per pensar, un temps per elaborar pensaments, i que el pensar no acabi gairebé relacionat sempre amb allò de vés al racó de pensar, vés a pensar el que pots fer o el que has fet i a veure com ho podem arreglar. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Acabàvem la setmana passada amb algunes reflexions que deixaves prou interessant sobre aquells nens que s'ho passen bé jugant sols, que poden ser bons candidats també a creure que poden tenir un espai per pensar sols, perquè hauran elaborat ja, vaja, bona part d'aquell, no sé si dir, d'aquella seguretat personal de poder, mira, estic sol, estic bé, estic fent coses per mi, etc.
Efectivament. No, ja aconseguir que un infant aconsegueixi un benestar, un estar bé i sentir-se segur i tranquil estant sol, és una gran adquisició, és una gran conquesta.
Tiro una mica enrere en el temps. Primer hem d'aprendre a estar sols abans d'aprendre a jugar sols? O...
A veure, efectivament. És a dir, acceptar la solitud, el poder... La solitud, a veure, és relativa, no? És a dir, quin... seria més aviat acceptar la separació bàsicament amb la mare o qui faci la funció materna. És a dir, és la separació, és la nocturna, no? Quan a partir d'un moment se'ls posa a dormir, no? El bebè se'l posa a dormir sol, i aquí ja hi ha, diríem, no? tot un induir a una certa autonomia, a que el nadó pugui tenir, diríem, representacions al cap que, diríem, i sensacions que li permetin saber que està segur, que està acompanyat, encara que no hi hagi ningú allà. I el que l'acompanyen són representacions, en aquest cas del nadó, més representació imatge que representació paraula, és a dir, la imatge de la mare, la imatge del pare, bueno, d'aquells de qui depèn, no? Aquells que li donen...
O sigui, aprenem o hem d'aprendre a que estar físicament sols no vol dir estar emocionalment sols.
Aquí està. Diríem, el que està en sol, si sent emocionalment sol, no voldrà estar sol.
Queda clar.
Evitarà com sigui.
Que això és el que ens comença a passar les primeres vegades en què, diguem-ne, el pare o la mare ens diu que hem de dormir sols o que hem...
Sí.
És el primer que ens passa, no? Aquella sensació d'abandonament o d'emocionalment sols.
De separació.
De separació.
Perquè no és un abandó.
D'acord.
Justament, és una manera d'estar junts o de que el pare i la mare estiguin presents, però no...
Físicament presents.
Sí, però no exactament al cantó.
D'acord.
Pots recórrer els pares. És que justament aquesta és una qüestió que és et diria, molt més que un aprenentatge. És una incorporació, diria, quasi abans de les possibilitats d'aprenentatge. És una qüestió que queda justament, que és molt primària, que queda, que deixa engrames o traces o, no, huelles,
sí, marques, sí, empremtes,
marques, efectivament, en el psiquisme, i que són tan necessàries. És a dir, quan un nen, per exemple, està permanentment enganxat a l'altre, la possibilitat de fer sol és angoixant. És angoixant. Justament una de les coses que avui també pensava que podíem parlar és això.
El que ens has comentat tantes vegades, no? Aquella línia tan fina de quan els pares han de intentar, a poc, establir aquesta distància que serà bona pel fill.
I tant, necessària.
Necessària.
Que és necessària. Perquè també és una manera de donar-li confiança en que estarà bé, que sabrà, diríem, gestionar, resoldre, portar aquells moments de solitud.
O sigui, que els pares no es preocupin si li diuen al seu fill o a la seva filla, no, ja no vindràs a dormir al nostre llit cada dia.
Clar, però és que això, pensa que es diu a algú que no parla, eh?
Sí, sí.
Però està molt bé que li diguin, i tant, que s'ha de dir.
Algú que no parla, però sí que sent.
Exactament, sí que sent, sí que escolta, sí que copsa paraules, tons...
I aquest és l'inici de tot el que vindrà després.
I aquest és el fonament...
El fonament de tot el que vindrà després.
Sí, de
és a dir, si incorporem bé això...
Ah, ja tenim... Ja, ja tenim molt de guanyat. I a l'inversa. És a dir, què passa de vegades amb el P3, no? Amb el parvulari que ara, bueno, ara ja fa anys, comença amb 3 anys.
Exacte.
No, és que t'hi trobes, per exemple, hi ha nanos que tenen...
Amb 3 anys en alguns casos,
o
encara
no...
Exacte.
Clar, o els que són de final d'any,
exactament,
encara ni han fet els
3.
Que en aquestes edats, 5 mesos...
Són molts.
Són com anys en un adult, diríem, no? És moltíssim.
Com és la vida, eh?
Sí.
Tant quan som petits, 5 mesos són molt importants, i quan som molt grans, 5 mesos també són molt importants. Aquelles
exacte,
persones
bueno, sí,
amb 80 i escaig que diuen d'un any per altre ha fet un canvi, doncs
clar,
quan són petits
clar,
també.
Efectivament.
Exacte, d'acord. Doncs
5
mesos són molt importants.
Són importants i poden determinar que un nano, per exemple, encara no controli el pipí, no? I aleshores és un nano que va a col·le i fa pipí, perquè està, o sigui, en 2 anys i mig alguns poden encara no haver assolit el control diürn. També, o sigui, perquè, a veure, per poder estar sol a l'escola, pendent, ha hagut de fer una quantitat d'adquisicions enormes. I una d'elles és la d'acceptar despendre's dels seus pares i funcionar autònomament. I més adquisicions del punt de vista, diríem, funcionals, però també representacionals. No? És a dir, tenir representacions al cap que l'acompanyin i que l'ajudin a trobar-se bé estant tantes hores fora de casa.
No? Que, que ens sentim, que ens sapiguem acompanyats.
Efectivament. I recolzats en allà per altres adults que fan funció materna, diríem, bàsicament.
D'acord. O sigui que no podrem pensar sols si no sabem jugar sols o si no sabem estar sols.
Si no sabem estar sols, no podrem jugar sols, no podrem pensar
sols,
no podrem estudiar sols, ja, per exemple. I és, curiosament, de les coses que més passa.
Per què hi ha persones que aguanten tan poc la solitud? I si això a vegades pot ser una qüestió de caràcter també, que hi ha persones que es poden sentir millor estant soles o diguem-ne desvinculades molt sovint de la resta i anant per lliure, i hi ha persones que d'una forma més o menys permanent necessiten allò, aquell contacte,
es digui
com amb els altres.
Mira, una cosa és si són preferències. Les preferències aquí sí que entrem més en qüestions de caràcter, de manera de ser, que hi ha gent que diu, mira, jo és que m'estimo més arribar a casa i estar sol i tranquil, i aquí diu, home, jo estic una estona sol i ja començo a agafar el telèfon
i em cau
trucar,
la casa sobre i tal.
Sí, no, sense que sigui una qüestió traumàtica, la preferència és sortir.
D'acord.
Sortir, que vingui gent, trobar-se amb altres.
Sí.
És una preferència. És diferent quan això esdevé una impossibilitat d'estar sol. No? Aquí ja estem en un altre terreny.
Tornem a estar millor. Una cosa és que jo ho hagi decidit.
Sí,
i una altra cosa és que no sigui capaç de gairebé de controlar-ho.
Efectivament, aquí ja tens un matís entre si és una cosa, una necessitat viscuda imperiosament o si és una decisió. I l'altra seria si és, diríem, una cosa, si és senzillament una preferència, un desig, un gust. M'agrada més.
Una iniciativa més personal, vaja.
Sí, però una forma de tenir satisfacció, diríem, no? Hi ha satisfaccions, o hi ha gent que té més tendència a sentir-se més satisfet quan està amb altres, i han de, o sigui, posant una mica en
sí,
extrem,
sí, sí.
I d'altres que prefereixen més estar sols, és a dir, que quan arriben a casa l'últim que volen és telèfons que... o parlar amb gent, o que jo vull desconnectar, vull estar tranquil. I, bueno, i la tranquil·litat es troba en solitud.
És un verb que utilitzem molt, el desconnectar, sí. El desconnectar.
Sí.
L'utilitzem més que mai ara. Però tot, bueno, desconnectem i en canvi, no sé si agafant-nos a l'essència i a la gènesi del verb, arribem a desconnectar en el sentit que tu deies, d'arribar i dir, no parlo amb ningú, no tinc el telèfon, ni missatgeria, ni res, desconnecto. Sí.
És que fixa't, no? Les èpoques marquen llenguatges o terminologies, és a dir, no? Jo, per exemple, en el nostre camp parlem de dispositius de fa molt de temps. O sigui, clar, la gent deia, però què és un dispositiu? No? Clar, ara ningú preguntarà què és un dispositiu. L'únic que has d'aclarir és que són dispositius personals, no són electrònics. Aleshores ja comença a dir, ui, i aleshores com va això? Com un dispositiu que no és electrònic. Bueno, aleshores, la connexió, la connectivitat, és tot una terminologia vinculada al medi en el que ens movem, perquè ja no és un estri, és un medi.
Ho hem posat en una direcció, ho posarem a l'altra. Hem parlat de, bé, nens o nenes, que els pot costar això, sentir-se sols, emocionalment sols, perquè se separen dels pares, d'acord? I als pares o a la mare li pot costar igualment, com en el nen o la nena, aquesta distància, aquesta obligació de separar-se d'ell?
És que diríem, igual és una mica radical, però jo apostaria, quan no hi ha aquesta separació és que justament la mare no la pot permetre. És a dir, no hi ha nen que no accepti la separació quan hi ha uns pares que la promouen.
Ha quedat més clar així encara.
Sí.
És a dir, un nen per ell mateix no ho farà això.
No, efectivament, per ell mateix no ho farà.
Com ens has dit moltes vegades, que la iniciativa personal arriba en un altre moment.
Clar,
Som nens, no decidirem ara me'n vaig a dormir sol.
No, al revés, insistirà.
Insistirem, no deixarem mai d'insistir, com a nens que som.
Sí que deixen d'insistir en un moment,
Quan els pares...
Quan ja saben que és que no.
Que no hi haurà...
Exacte, quan ja saben que no podran venir.
Que per molt que insistim, no ho aconseguirem.
Això no vol dir que de vegades...
En una nit de llamps i trons...
Hi hagi alguna situació episòdica. Però diríem que hagi assolit justament que ha d'estar dintre de la seva habitació, del seu llit i del seu cap, i del seu cos. Per exemple... com parlem també de pensaments, a l'hora d'anar a dormir, és un moment de recolliment, és un moment d'anar desconnectant, desconnectant de la realitat externa per anar, diríem, connectant més amb imatges o records que ens van induint al son d'alguna manera i que després continuaria amb l'activitat del somiar.
D'acord. O sigui, que perquè nosaltres estem a gust aquí, sols,
sí.
Els pares han hagut d'exercir la seva responsabilitat en un moment.
La seva funció, sí.
La seva funció.
Sí.
Motivant-nos, dirigint-nos.
Sí, frustrant-nos. És que aquí està...
Que ens agrada poc aquesta paraula,
Molt poc, molt bé. Ja és pare, frustrar un fill, frustrar un és horrorós. Però...
S'ha de fer.
Aquestes satisfaccions costen cares. No sé, a veure, és com si t'agraden molt les patates fregides i els ous ferrats, no pots passar les hamburgueses, no pots passar tot el dia menjant hamburgueses, o sigui, serà perquè és nociu, perquè no, és a dir, no sempre, o sigui, la funció materna i paterna no sempre és satisfactòria, o sigui, genera insatisfaccions, genera amargura i disgustos. El que passa és que això és inevitable, es faci el que es faci, diguem, perquè encara que dormin junts fins als 15 anys, això no garanteix que no tindran gustos. Es tindran igualment, per altres motius.
No sé si això pot ajudar els pares o no. Si ens envien, és un parlar, eh? Si ens envien a dormir sols a la nostra habitació i nosaltres ens fem un tip de plorar, l'endemà ens en recordarem d'això? D'aquest mal moment de la nit anterior?
A veure, si no estem parlant de nadons o de nens molt petits, i tant. I tant. I recordaran, i retrauran, i bueno, i insistiran
en que aquesta nit no passi això.
Sí, bueno, però segurament ja plorarà menys. O sigui, justament, no és un acte sàdic dels pares. No és que els pares siguin gent que disfruta...
Fem plorar la criatura.
Clar, fem plorar la criatura. No és això. Ara, els nens ploren. Ploren. I manifesten el seu malestar amb plor. I amb el plor intenten incidir sobre els pares.
D'acord.
Diria, bàsicament, sobre la mare. Però no dic per la cosa més emotiva i més primària, del qual no trobo que sobre el pare també. I hi ha pares que són més susceptibles al plor del seu fill que la mare. No és una qüestió, diríem...
I en canvi el tòpic penja molt
sobre la
de
mare.
La mare, eh?
Sí.
I el pare,
sí,
com a persona que, diguem-ne, salvarà la situació en el cas que la mare es plegui, emocionalment parlant.
Bueno, hi ha una complementarietat que la veritat és que és important.
D'acord.
És a dir...
I és bo que sigui així.
És més ric, es suporta més bé. No és el mateix, fixa't, veus? Portar això sol que portar-ho entre dos. Mira, i aquí...
Té una certa lògica des del punt de vista de l'especialista que la mare, que sobre la mare pesi més el component emocional i sobre el pare més el component pragmàtic, si ho podem dir així?
Bueno, perquè que estem fets una mica així. Els homes, una certa tendència, una certa manera de pensar...
Diem en tots els matisos, eh?
Sí,
però té una certa lògica que la mare sigui la que
es
vegi molt més afectada per una situació així.
Les mares et diuen que quan senten plorar a un nadó, algo dintre, però quasi corporal, els fa mal. Que, bueno, ja, però ho veus, en llocs, per exemple, metros, hi ha senyores i hi ha senyors, i s'escolta un plor, i les que escolten el plor són les senyores. I els senyors ni s'han enterat que hi ha un... A veure, si és una cosa
sutil, sí.
Ni s'han enterat. És a dir, que hi ha, efectivament, hi ha una connexió, no? Una vinculació que està fonamentada molt en la qüestió emotiva, sensorial, et diria. No? El vincle materno-filial és molt corporal, és molt corporal, és molt primari. I sempre diríem, o sigui, l'abraçada del pare és una cosa, i l'abraçada de la mare és una altra, sobretot quan són petits. El que és molt important, trobo que és molt ric, i és una gran qüestió de la infància, és que tinguin les dues opcions. De l'abraçada materna i de l'abraçada paterna,
És clar, pot arribar un moment en què hem de suposar, vaja, o menys ho entenem així, no hi ha mare qui no li agradi abraçar el seu fill o la seva filla.
N'hi ha de més carinyoses i de
que d'altres, però diguem-ne en general fent valer aquesta imatge tan, vaja, de maternitat, que és tan vella com la història de l'humanitat, i ens fiquem en aquell moment en què, home, no l'abraçaràs tant perquè t'has d'anar deslligant una mica de tant en tant perquè ell necessita construir-se.
Sí, però t'asseguro que abraçades de més costa de pensar, eh?
Costa de pensar?
Sí. A veure, el que segurament, no sé, en el moment, si és el moment d'anar a dormir i el moment de separar-se, no és per anar fent allà un megaball d'abraçades, perquè clar, això és la separació més complicada.
És el que anava a dir, que precisament anaven per aquest camí, eh?
D'acord.
Que el fill o la filla ha de dormir en una altra habitació o en un altre llit, aleshores que aquest comiat, per dir-ho d'alguna forma, que no sigui un comiat com qui se'n va...
Efectivament, que l'exageració
empitjorarà les coses,
sobredimensiona la qüestió. Al voltant d'això hi ha tota una qüestió de rituals, de procediments, bueno, que són els que van, diríem, anticipant la situació.
A quina edat s'ha de fer això?
Del dormir sols?
Sí. O diguem-ne de començar l'aprenentatge de la solitud, de la...
Sí, 2 mesos, 3 mesos,
Sí.
Ja poden anar a la seva habitació sense cap problema. Bueno, o amb els problemes que tingui, o amb els acompanyaments necessaris.
En 2 mesos o 3 mesos?
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no hi ha
cap... Ah, si hi ha algun pare que ens escolti, no, escolta'm, però si 3 mesos, però si acaba de néixer.
Sí.
I a mi m'agrada molt que estigui a l'habitació.
Ah, bueno, això no s'hi agrada, hi ha moltes coses que agraden, no... A veure, el dia té 24 hores, amb un nadó ja tens per tot, dius, però és al revés, o sigui, què passa? Que segur, fixa't, una mare que sigui capaç amb un nadó de 3 mesos de dir, sí, 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 jo el porto a l'habitació, ja l'escoltaré, què és el que et diuen moltes mares? No, m'angoixo, és l'angoixa de la separació.
Per això et dic clar, que 3 mesos, clar, no hi ha hagut gairebé...
Però et dic una cosa, o sigui, després té 6 i passa a 3/4 del mateix, perquè tampoc no, serà un
senyor... Sí, sí, vols dir que el pas del temps no millorarà les coses,
no,
vols dir, en el
no
sentit
modifica,
de...
No? I el, no sé, no? O sigui, és justament una certa fantasia de que el nen respira perquè la mare està al cantó, i no, o sigui, això era a l'úter, això era, diguem,
fora
d'embaràs.
Respirem sols.
Ja, no, però clar, fixa't, 3 mesos fora, davant de 9 mesos dintre...
No res.
Continua guanyant justament la relació aquesta de fusió fusional, uh-huh. No? Però fixa't, i normalment els nadons, que les mares són capaces d'això, amb un pare també si pot ser que sostingui, que acompanyi, és a dir, un nadó que és atès, o sigui, als 3 mesos està a la seva habitació i qui s'aixeca a atendre en el moment és el pare, també diu alguna cosa. Diu moltes coses.
És a dir, molt sovint aquelles parelles que diuen, mira, aquesta nit m'aixeco jo, demà t'aixeques tu.
És que, clar, diríem que hi ha diferents moments per aixecar-se. O sigui, t'aixeques quan el nano plora o quan el sents. I no és moment de mamar, millor que vagi pare. Perquè el nen quan va el pare ja sap que no, d'allà no raja res. I aleshores sap que bé, això li cantarà, li dirà 3 coses... Va. Quan va la mare, bueno, ja és probable que toqui la toma.
Fent una analogia segurament equivocada amb el tabac, com quan es deixa el tabac, del nen al llit dels pares, el nen en el seu bressol a l'habitació dels pares, el nen en el seu bressol a la seva pròpia habitació, es poden fer aquests passos així?
Sí, sí. 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 A veure, si no hi ha urgències, no... Però sí que diríem, tampoc és per relaxar-se, és a dir, no, dic perquè la parella també ha de recuperar la seva vida marital, no? I això, i anar assolint els reptes, diríem, no? o els canvis propis de l'evolució.
No serveix que uns pares et puguin dir, no? És que ens agrada així a nosaltres.
Home, que, a veure, saps el que passa? Servirà o no servirà, però és absolutament així. Hi ha pares que consideren ja tota una qüestió de l'apego directament, que dormen tots a dintre del llit. Sí, sí, és una... I et diria que és una potestat dels pares. No, no... I és difícil, no? Però és que...
Com aquell punt dels nens en el cotxet i de quan comencen a caminar i quan no... O sí. Si el cotxet encara dura els 4 anys i els 5 i
això sí que és cara, encara dura, és de cara dura això, ja.
D'acord, no, t'ho pregunto per si a vegades no sé, hi ha tota una sèrie d'inèrcies que poden jugar aquí i convertir el que ha de ser una responsabilitat en una, vaja, en haver cronificat una situació.
Bueno, diríem, sí? A veure, efectivament, però aquí tenim uns pares que tenen una dificultat per anar, o sigui, portar una dinàmica o acompanyar a l'infant en la seva dinàmica de creixement, que implica adquisicions i pèrdues. No? És a dir, que és finalment del que es tracta la vida. I si això, si els pares els hi costa queden molt adherits a mòduls anteriors, el creixement d'aquell infant està dificultat. A veure, posant-ho molt en plan
sí.
Tot o res, però les dinàmiques són molt canviants i són ràpides. El primer any de vida d'un nadó és meteòric. O sigui, la quantitat de coses que passen i que és, en un any...
Per això t'ho preguntava així, si el primer any de vida és meteòric, és clar que en els primers 3 mesos els pares ja d'alguna manera hagin de plantejar aquest distanciament...
Sí.
doncs clar, amb tot el que han arribat a passar i a viure, que segurament també encara no s'ha acabat de pair en 3 mesos des de...
Bueno, pues que, poden agafar-se un mes més, no passa res, o un altre, és a dir, no ve d'un mes.
L'únic que dius és que no es pot deixar passar...
O, diríem que deixar passar és una manera de no afrontar reptes o qüestions que s'han de resoldre d'alguna manera.
I el que dius és que això és fonamental per al nostre creixement i per a la nostra evolució.
Sí.
Saber estar bé sols.
Efectivament. Però aquí hi ha d'haver-hi... O sigui, hi ha una mare que ha d'estar bé i no angoixada davant d'aquestes separacions. Separacions, òbviament, parcials, que no estem parlant de que la mare se'n vagi a Xina. És a dir, està a l'altra habitació. O sigui, estem parlant d'una mare que està a uns metres, normalment... I això, tampoc és que si no és en el mes 3 i és en el mes 6, a veure, no, que no ve d'això.
Sí.
Però diríem, quan tens nanos...
Però ha de ser en un mes o altre.
Ha de ser un mes o altre. Diríem, si un nano comença el P3 dormint amb els pares, clar, encara...
Mal senyal.
Bueno, hi ha algunes adquisicions que no ha fet. Ja ve allà, ja com en precari, respecte a adquisicions que hauria de tenir.
Això es pot dir així, Si un nen o nena comença el P3 i encara dorm amb els pares, bueno, mal senyal.
Bueno, no, hauríem de veure senyal de què, però en tot cas diríem que...
Per regla general?
Perquè sobre, al voltant d'això giren moltes altres coses. És un nen que, per exemple, que pot dormir-se sol, no, que és capaç... Que, acompanyat, no? Vol dir que no li facin el conte, que no li facin el petó, que
la carolla...
Però en el moment, diríem, de vegades alguns es queden dormits abans de que marxi la mare o el pare, però diríem que el dormir-se és una qüestió que es fa sol. I això permet, no sé, li permetrà anar per voler jugar sol, li permetrà estar a moment sol, recuperar la mare en el cap, en una evocació tranquil·la i no enyorant, i no plorosa i no angoixosa, és a dir, on la vocació de la mare no posi a plorar desesperadament.
Tots hem plorat, Sí,
a veure, els nens juguen i els nens ploren.
Però forma, ha de formar part d'un moment determinat.
Efectivament, no pots estar tot el dia plorant ni tot el dia jugant.
10:45, saber estar sols, la base per saber jugar sols, saber pensar sols, vaja, en definitiva, per saber-ho fer tot gairebé amb per iniciativa personal. El divendres que ve hi tornem des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.